Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús es retirà a la regió de Tir i de Sidó i sortí d'allà una dona cananea cridant: «Senyor, fill de David, compadiu-vos de mi, la meva filla està endimoniada». Jesús no li contestà ni una paraula, però els deixebles li demanaven: «Despatxeu-la d'una vegada, només fa que seguir-nos i cridar». Jesús els respongué: «Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes del poble d'Israel». Ella vingué, es prosternà i digué: «Senyor, ajudeu-me». Jesús li respon: «No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells». Ella li contesta: «És veritat, Senyor, però també els cadells mengen les engrunes que cauen de la taula dels amos». Llavors Jesús respongué: «Dona, quina fe que tens, que sigui tal com vols». I a l'instant es posa bona la seva filla. Paraula del Senyor. Aquest evangeli, amb aquesta narració tan viva de certs detalls i del diàleg entre Jesús i aquesta dona cananea, és a dir, estrangera, no jueva, té molts matisos i certament a una primera lectura ràpida ens pot fins i tot xocar, perquè veiem un Jesús que sembla distant, fins i tot un Jesús dur envers aquesta dona. Però tractem d'anar més al fons i veiem una mica com Jesús va conduint la situació perquè es faci manifest com és possible que Déu actuï en nosaltres. I és això el que ens interessa també avui a nosaltres entendre amb més profunditat. A vegades la nostra manera de pregar, tot i ser persones d'església, persones de fe, és una manera que exigeix. Volem que Déu ens concedeixi allò que li demanem, perquè creiem que ens ho mereixem, creiem que allò és el que toca. En totes les religions, d'una manera o d'una altra, trobem l'expressió de la pregària de petició, de demanar a la divinitat, de demanar en aquesta esfera del sobrenatural que actuï de manera positiva en bé dels nostres interessos. A tot arreu del món es demana la salut, es demana que els negocis vagin bé, es demana pels membres de la pròpia família. Jo recordo que quan vivia al Japó, a vegades, quan tenia l'ocasió de visitar algun temple xintoista, algun monestir budista, a l'entrada sempre hi ha com un lloc on es pengen unes tauletes de fusta on les persones que hi van escriuen la seva pregària, la seva petició. I llegia una mica el que deien. Hi havia les tauletes dels estudiants, dels universitaris, que demanaven que poguessin passar l'examen de fi de carrera bé. Hi havia la tauleta de la mare que pregava per la salut dels fills. Hi havia la tauleta de l'home de negocis que pregava que se'n poguessin sortir satisfactòriament. Certament podem demanar a Déu que ens ajudi en allò que nosaltres estem fent. Podem demanar coses bones per nosaltres i per als altres. Ara bé, la pregària cristiana no s'esgota en això. ni principalment no és una pregària per demanar coses concretes per al nostre bé. I, sobretot, com veiem també en l'episodi d'avui, no és una pregària que, de manera altiva, exigeix que això ho vull. No és una pregària orgullosa. Jesús respon primer als deixebles i després a aquesta dona que no toca fer el que li demanen. Els deixebles els respon d'una manera que també a nosaltres ens dona un bon suggeriment. Diu, únicament he estat enviat a les ovelles perdudes del poble d'Israel. Permeteu-me ara un petit parèntesi sobre aquest tema de la pregària que estic tocant. Jesús, com a home, com a ésser humà, tenia consciència que no ho podia fer tot. Jesús va viure en un lloc concret, va viure en un temps determinat i li tocava fer unes certes coses, tot i que també era Déu i que com a Déu hagués pogut arribar a tots i a tot, com a home no ho podia fer. Aquesta és la condició humana, estar limitats en el temps i en l'espai. I ell tenia consciència que la seva missió era la d'anar al poble jueu, al poble galileu, en aquells petits pobles, i que després serien els seus deixebles que més tard portarien endavant la seva missió. Això també a nosaltres ens dona un bon suggeriment. Per viure en pau, per viure bé el que vivim, a cada moment present, a cada moment de la nostra vida i en cada període de la nostra existència, tenim una missió, tenim una tasca a dur a terme i és bo que tractem de fer bé allò i que no ens amoïnem per tot allò que no arribem a solucionar, a fer. Déu no ens vol atabalats ni angoixats. Déu ens vol en pau, compromesos per allò que podem fer i fent el bé que està al nostre abast. Tanco aquest parèntesi i continuo el que us deia sobre la pregària. Veiem després aquesta dona que es prosterna davant de Jesús, és a dir, amb una actitud d'adoració humil, i li demana simplement, Senyor, ajudeu-me. Fem nostra aquesta pregària d'aquesta dona cananea. Senyor, ajudeu-me. Senyor, ajudeu-nos. En qualsevol situació, aquesta invocació és una pregària digna i adient per a un cristià. Senyor, ajudeu-me, Senyor, ajudeu-nos, tal com vos sabeu que ens pot fer bé. No de la manera que jo imagino, sinó com vos voleu. Senyor, que es faci la vostra voluntat aquí a la terra, com es fa en el cel. En la meva vida, que s'acompleixi plenament, com sempre demanem en el Pare Nostre. I Jesús respon a aquesta petició d'una forma sorprenent. No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells. Sembla fins i tot que la insulti, tractant-la de gos. No es tracta d'això. No sóc un expert ni en grec, ni en arameu, ni en hebreu, per veure aquesta frase, si hi ha un corresponent semític que potser ens la pugui alleugerir una mica. Però certament Jesús no volia ofendre. Sabia d'aquesta actitud humil de la dona, que d'aquesta seva resposta en sortiria encara una manifestació més gran de fe i de confiança. I de fet, la dona humilment respon, és veritat, Senyor, teniu raó. No entra en una dialèctica de dir, per què m'heu dit això? Per què em tracteu de cadell, de gos? No, diu, Senyor, teniu raó. Però també els cadells mengen les engrunes que cauen de la taula dels amos. Presentar-se davant de Déu, demanant-li que ens doni allò que necessitem, sense exigir-ho, sense dir, ha de ser això, sinó, Senyor, doneu-me, doneu-nos allò que necessitem. En les situacions més doloroses que hem de viure i que ens toca afrontar al llarg de la vida, com pot ser la mort, o encara més, la malaltia prolongada d'una persona estimada, com pot ser la pròpia malaltia que ens fa patir en el temps, com pot ser una situació tot d'inestabilitat o una situació que ens provoca un dolor profund perquè fa referència a persones que estimem amb tot el cor. Doncs bé, davant de tot això, la pregària cristiana consisteix a dir-li, Senyor, sense vos, sense tu, no me'n surto, necessito la teva ajuda, necessito la vostra ajuda. Doneu-me la força per afrontar el que he d'afrontar. Doneu-me la llum per entendre el que he de fer. Doneu-me la pau per tenir la serenitat de poder viure com vos voleu que visqui. I davant d'això Jesús reconeix la fe d'aquesta dona i li diu, dona, quina fe que tens, que sigui tal com vols. Déu no pot actuar en la nostra vida, no pot actuar en el nostre món sense la nostra fe, sense la nostra mediació. Així ho ha volgut. Aquest món ens l'ha encomanat a nosaltres. Aquest món té la seva autonomia i nosaltres tenim la nostra llibertat. I en la mesura que nosaltres connectem profundament amb Déu i permetem que Déu actuï a través nostre, perquè hi creiem, perquè hi confiem, perquè ens hi encomanem, aleshores Déu sí que es pot fer present, d'una forma o d'una altra, però en tot cas serà sempre per al nostre bé. Sant Pau ens diu a un cert moment, tot coopera al bé, tot contribueix al bé dels qui estimen Déu. Si estimem Déu, és a dir, si ens hi relacionem amb aquesta relació de confiança com a fills, aleshores tot allò que viurem podrà ser expressió del seu amor i contribuirà a un projecte d'amor a la nostra vida en tot allò que es refereix al que fem i al que som. Per tant, un segon punt que us voldria subratllar és aquesta pregària confiada, humil, oberta a allò que Déu voldrà, sense imposar-li a Déu el que ha de fer, sinó simplement demanant-li que ens ajudi de la forma que ell consideri que és bona per a nosaltres. I mireu també un altre punt d'aquest sobre la pregària, que aquesta dona no demana per ella mateixa, demana per la seva filla, que està realment patint per un mal gros, diu, està endimoniada. Si la nostra pregària surt de l'amor cap als altres, si preguem pels altres, moguts per l'amor, la nostra pregària serà potent. Com la pregària d'aquesta mare que s'estimava com a mare la seva filla i va fer impossibles perquè aquest mestre guaridor que havia vingut de fora, que tenia aquesta anomenada, pogués fer alguna cosa per la seva filla. I per últim, per fer referència també a tot el que les tres lectures avui ens indiquen, és el que en diríem la universalitat del missatge i de l'acció de Jesús. fàcilment estem tots portats a dividir la gent, les persones, entre els qui són de la nostra banda i els qui són de la banda contrària, els qui són dels nostres i els qui són diferents. Els jueus tenien una consciència molt gran de ser el poble escollit. Tenien tota una història que els havia fet entendre que Déu els havia escollit amb una missió molt especial. Aquest Déu de tots els havia triat des que va cridar Abraham, des que els va treure de l'Egipte, des que els va anar constituint com un poble amb 12 tribus, des que els van anar traient de situacions molt difícils, com va ser l'exili a Babilònia, que aquest Déu els havia escollit. Per tant, eren ells, el poble escollit, i els altres, els pagans. I davant d'això, un jueu de soc arrel com Pau diu: el rebuig de Jesús per part dels jueus va fer possible que després tots, també vosaltres, està parlant a no jueus, els cristians de Roma, també vosaltres fóssiu acollits en aquesta bona notícia, en aquesta salvació que Jesús ha portat, perquè fos de tots. I la primera lectura d'avui del profeta Isaïes també ens parla d'aquest Déu que no exclou ningú de la seva acció, que convida tots a aquesta taula del regne. Doncs bé, a l'Evangeli veiem aquesta dona cananea, és a dir, no jueva, que té més fe que la major part dels jueus. És ella que fa possible que Jesús faci el miracle d'aquesta guarició. Per tant, estiguem atents a considerar tothom com a companys de viatge, realment com a semblants nostres, com a persones amb la mateixa dignitat que nosaltres tenim. No vull dir com a germans, perquè ho hem sentit tantes vegades aquí a l'Església que ja no li donem importància. Penseu-hi. Quantes classificacions que fem des del camp esportiu, els que són del meu equip i els que són de l'altre, els que són del Barça i els que són del Madrid, en el camp econòmic, els rics i els pobres d'aquesta meva classe i els d'una altra classe, els que són del país i els que han vingut de fora, els que políticament pensen això o pensen allò, els que som cristians, catòlics, practicants, i els que no ho són, els que són musulmans i no sé què. Anem fent moltes de classificacions. I Jesús ens diu: no vull que continueu mirant el món així. Tots som fills del mateix Pare. Un cristià catòlic, és a dir, un cristià amb una visió universal del món, de la història, de la humanitat, és un que mira totes les persones realment com a germans. Certament hi haurà persones amb les quals tindrem una empatia, tindrem química, tindrem els nostres amics, tenim els nostres familiars amb qui ens uneix un afecte i una coneixença que certament ens lliga d'una forma molt especial. Però no reduïm el nostre amor i les nostres atencions a aquells que estimem naturalment. I sobretot, no excloem de la nostra atenció aquells que humanament ens serien antipàtics o podrien ser fins i tot adversaris nostres. Que puguem, doncs, realment, des d'una experiència de pregària profunda, de confiança en Déu, i des d'una experiència de seguiment sincer de Jesús, puguem tenir aquesta mirada pura cap a totes les persones. Veure en tots un company, un amic possible, un germà.